El búnquer.
...1971... Houston, Texas, als Estats Units d'Amèrica.
Una altra vegada comencem en un port?
Mira, avui comencem als molls de càrrega del port de Houston. Uf. Sabies que tenia port, Houston?
Sí,
perquè
però...
Houston és conegut sempre per lo de tenemos un problema, però...
I per, sí...
Què més sabem, la gent de
el
Houston?
Els Houston Rockets.
No sé qui són.
Bueno, juguen a bàsquet,
juguen,
no?
Juguen els Houston Crec. Rockets, molt bé. Bueno, va, estàvem a Houston,
al port
de Houston, i hem vingut a trobar-nos amb en Larry Tucker, un estibador portuari.
L'estibador és un món, el món de l'estibador d'on per un búnquer,
sí. No sé si decoren per Nadal també allà al port.
Són més secs.
Són secs,
sí.
Sí, i estan al moll,
fixa't. I estan al moll, sí,
és curiós,
ei, curiós.
Hòstia, hem començat de Nadal, eh?
De veritat,
hem començat a...
sí, aquella...
Sembla que ens haguem cardat una caixa de torrons,
sí,
nen?
Sí, el sucre té això.
En Larry descarrega diàriament centenars de quilos de matèries que provenen d'arreu del món. Vale. Quan acaba la jornada laboral, li fan mal tots els ossos del cos. Gairebé no li queden ganes de fer res. L'únic que vol quan arriba a casa és estirar-se al sofà i emborratxar-se fins a perdre el sentit.
Quin planarro, no?
Mira, la vida d'en Larry es resumeix en això: treballar com un animal durant el dia i emborratxar-se fort durant la nit.
Quin desastre, tu.
La mala vida d'en Larry fa que a casa s'hi hagi instal·lat el mal ambient. La seva esposa n'està farta d'ell i també de les seves borratxeres. Tenen una relació nefasta, tot el dia barallant-se.
Home, entre plats i gots trencats, ell trencant gots i ella plats...
Malament.
Quedant sense vaixella.
Sí. L'ambient de casa és irrespirable i les filles del matrimoni són les qui més ho paguen. La majoria d'elles ja han perdut la puresa i la brillantor de la mirada, però per sort la filla petita encara la manté. Es diu Carla i és la nostra protagonista.
La Carla.
La Carla manté la mirada pura i brillant gràcies a les promeses de la seva mare, que li assegura un futur millor. Li promet que un dia fotran el camp d'aquella casa de bojos.
Molt bé, la mare.
Molt bé, molt bé.
Bravo.
Bueno.
Molt bé.
Bueno.
Bona mare.
Aviam.
Bueno, què?
La mare tampoc és cap santa, eh? Ella també està enganxada a la mala vida. Per més que va prometent un futur brillant a les filles, a l'hora de la veritat és la primera que no fa res per millorar la situació. Per tant, la Carla haurà de ser pacient. A hores d'ara només té 12 anys, així que encara li falta molt per poder tocar el dos per ella mateixa. Mentrestant, s'haurà de conformar aïllant-se del món. La Carla ha descobert la manera d'oblidar-se de tot aquell ambient que l'envolta. Ha aconseguit que els conflictes familiars li rellisquin completament.
Ostres, i sabem la manera que té per aconseguir-ho?
Sí? I tant que sí. Fumant-se uns porros de pa i mig.
Que té? M'has dit que tenia 12 anys?
12 anys, sí. Sí. Però ja tens agilitat als dits amb 12 anys.
Dits petits?
Sí.
És veritat?
Sí, sí.
És veritat,
sí.
Que...
Amb 12 anys la pobra Carla va ben fumada, tot el dia. Sempre porta els ulls vermells, com si acabés de sortir de la piscina.
Es fa una bona pinta la biografia?
Sí.
Fa que acabarem de, bueno, directora del Montessori.
Espera't. Acabarà. A més dels porros, la Carla té altres aficions. Li ha trobat el gust a buidar els culs d'ampolla que deixen els pares. Ha acabat enganxada a la beguda.
Prou!
Ah, doncs en tinc més.
A veure, no, aviam, cap on anem?
Bueno, cap allà. Per poder-se pagar els vicis, la Carla s'ha començat a prostituir.
Per favor. Per favor, gairebé fem un Gerard Depardieu.
Sí.
És que... Oh, és que s'ha de prostituir per pagar-se els estius. No, no, per pagar-se els porros.
Exacte. I la beguda.
Déu-n'hi-do.
El 1973, la mare s'adona que la Carla va pel camí del pedregar. Compleix la seva paraula i se l'emporta de casa amb la il·lusió que un canvi d'aires les faci sortir a totes dues del pou on estan instal·lades. Però ja és massa tard per fer-hi res. Com que són pobres com les rates, mare i filla decideixen viure una vida de grupis. Malviuen en les autocaravanes de músics de poca volada. Van de banda a banda del país encarregant-se que als músics mai els falti alcohol, drogues ni sexe.
Un desastre, Peyu, sisplau.
No sé com es cotitza, però... com es cotitza això. Quin epígraf de,
del tono. Grupi.
Grupi.
Ostres, no ho sé, però hi ha gent que s'hi
dedica. És que tot el que pots desgravar és en negre.
Clar,
no?
Clar.
Perquè la droga...
Vull desgravar-me aviam unes taxes aquí de prostitució i de marihuana. Com ho faig, això? Ja li demanaré a la gestora, a veure què encara em posa.
Aviam. Sense un lloc estable on créixer, la Carla abandona els estudis als 13 anys. El seu futur pinta realment negre. Les seves aspiracions es limiten al fet que un dels músics que acompanya es faci famós i la tregui de la misèria.
Doncs bona sort, perquè si t'has de refiar d'un músic...
Bueno, compte, perquè què? El pla semblava una ximpleria, però podria estar funcionant.
Ai, ai, ai.
A mitjans dels 70, la Carla gairebé ho aconsegueix. Després d'una temporada enlitant-se amb els cantants de grups de rock de poca volada, la Carla es converteix en la grupi més fidel d'un dels grups de moda del moment.
Ai, qui?
Els Eagles. Els Eagles cada cop són més coneguts i ella també es beneficia del seu èxit. Els acompanya a les seves gires, els fa de grupi oficial i els busca drogues quan els ànims de la banda estan decaiguts. Evidentment, també s'enllita amb ells, si fa falta. És un estil de vida peculiar, però almenys no es mor de fam. Aviam.
No, no, clar, clar.
El problema és que la seva relació s'acaba aquí. No es converteix en la nòvia de cap d'ells, ni tan sols en l'amant oficial. Amb el pas del temps, la van deixant arraconada.
Oh!
Per la seva banda, la Carla també s'ha enamorat d'un altre home, que li roba el cor. Sabeu qui és qui li roba
el
cor?
Aviam, sisplau.
L'Stephen.
Aviam, qui és l'Stephen?
Aviam si la treu de pobre.
Va, 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 va. Qui és, qui és?
És un manobre pobre i mig alcohòlic que li doble l'edat. Bueno.
O bueno, no.
Si te pot arreglar el lavabo, eh? Això sí. Aquest tal Stephen passa de ser el seu marit a ser el seu exmarit en qüestió de 3 mesos. La Carla es divorcia abans de fer els 18 anys.
Ostres! Clar, no me'n recordava per on passàvem.
És que és molt jovenet, eh? Molt... Va començar a fumar porros amb 12,
amb 12,
eh?
Sí, clar, això ja fa que vagis molt cap amunt o cap avall. La... Pot parar, l'Stephen.
Sí, no? La vida de la nostra amiga és un desastre. Als 20 anys torna al món de la prostitució i les drogues dures. Carai. El seu cercle d'amistats és tan viciós com ella. Res de tot això l'ajuda a sortir del pou.
Però no podem anar més avall, no?
I tant que sí. Avancem fins al 13 de juny del 1983. La nostra amiga té 23 anys, però l'aspecte d'una persona de 40. Està ben demacrada, viu tant al límit que qualsevol dia el seu cos pot fotre un pet. Va com una moto i en Danny Garrett, 3/4 del mateix.
Qui és en Danny Garrett?
És un xicot que té.
Ah.
És un xicot que és tan desastre com ella. La nit en què ens situem van tan col·locats que es comencen a plantejar com s'ho poden fer per fer-se milionaris.
És la típica conversa que tens en moments de misèria?
Sí.
De com, què, com ho farem?
Què podríem fer per sortir d'aquesta merda?
Què, jo tinc una idea.
Vale.
Ui, 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 ui.
De cop i volta la nostra amiga té una revelació. Ha tingut una idea.
Val.
Proposa començar a robar vehicles i vendre'ls al mercat negre.
És, de moment és la típica conversa de fumats.
Sí. La primera persona a qui volen robar és precisament a un amic seu. Saben que té una moto nova que val molts diners. Seria una bona manera de començar la seva start-up particular.
És una start-up!
És una start-up.
Val.
Són emprenedors, eh?
Són, és veritat, no deixen de ser-ho.
Sí. La Carla i en Dani preparen el pla en 5 minuts. Ho tenen tot clar. Necessiten ser ràpids i sigilosos. No hi pot haver fissures. A les 3 de la matinada es planten a casa del seu amic. Va.
Són ninjas, eh?
Sí.
Ben sigilosos.
La Carla i en Dani han començat el robatori una mica malament. Estan fotent un escàndol de mil dimonis. En Jerry, l'amic a qui li volen robar la moto, s'ha despertat. Ha baixat el graig i els han xampalat de ple.
Hosti, moment molt incòmode, eh?
Home,
aquell que
sí.
Troben.
Ei, Jerry, què fas per aquí?
Home, és el meu graig.
Ja, clar, sí, és veritat, clar, és el teu graig, eh?
Sí, clar. Què feu?
Nosaltres veníem a fer-te una visita, però ens enganxes que ja marxàvem, eh?
Sí, val, d'acord.
És guapa la moto, Jerry.
Va anar així?
No, va anar pitjor. L'escena real és bastant més dantesca. Comença una baralla terrible. En Dani i en Jerry s'enganxen i s'estomaquen de valent. La baralla acaba... I la Carla posa una mica de pau.
Val, bueno.
Sí, sempre hi ha la nòvia del quillo.
La nòvia del quillo.
No, déjalo, José, déjalo. Déjalo, así un calentón, déjalo.
Sí, però la baralla ha començat per culpa teva.
Per ella, eh?
Jennifer. Ja ho sabem, eh?
Sí.
La gent ja no es diu Jennifer. No, ja no.
Al meu entorn no, però no. Després de separar-los, la Carla dona un martell al seu xicot i en Jerry acaba amb el cap obert.
Com?
Manera estranya de posar pau. Donar un martell a un dels dos que es barallen.
Para, para!
Toma el martillo.
Toma el martillo. L'ha matat?
No l'ha matat, no l'ha matat, però està mal ferit. En Dani i la Carla porten el pobre Jerry al llit amb el cap obert com un meló.
Ai, ai, ai.
El pla s'ha complicat. Decideixen què faran. Ell carregarà la moto a la furgoneta i ella lligarà en Jerry per si de casa es desperta.
Ja.
Tot i que ja dic jo que... No fa, no,
no fa pinta.
No sóc metge, però no fa pinta que hagi de fer una revifada ara de cop i volta.
El cap obert és complicat.
Sí. A mig lligar, en Jerry es fot a tremolar. Fa uns sorolls ben desagradables amb la boca. A la nostra amiga li fa molt fàstic.
Ai, ai.
Ai, per favor.
Ja, què has fet?
Nen, quin fàstic, vols parar de tremolar? Farta de sentir com en Jerry fa sorolls estranys, la Carla, que està fora de si, decideix tirar pel dret. Va fins al graig, agafa una piqueta i l'acaba de rematar. Noi, de veritat, eh?
Només... Aquesta era la que portava les regnes del, sí. Del pla, eh? El pla sigilós.
El pla sigilós de robar una moto sense que ens descobreixin.
Aquí se li...
hi ha un tio mort al llit amb una piqueta clavada al cap, eh? La Carla ho ha fet de la següent manera. S'ha enfilat a sobre en Jerry.
Sí.
T'ho imagina la situació, eh? Jerry estirat.
Amb el cap obert.
Cap obert, estirat mirant el sostre. Ella, de genolls, sobre seu.
Sí.
Eh? I amb la piqueta, nyaca, nyaca, anar picant el cap. Així és com l'ha mentat. I compta ara amb el que direm. Si hi ha criatures, ara potser si hi ha criatures escoltant allò, sortint de l'escola.
Ho dubto, però bueno.
Bueno, de... baixeu un moment el volum.
Tapeu la ràdio.
Sí. Tapa la ràdio,
un drap
de cuina.
Tapa la ràdio, que el que diran és molt fort. Ara tapeu la ràdio. Tapeu els nens.
Resulta que cada vegada que la Carla clava un cop de piqueta, experimenta una sensació de plaer molt intensa.
Que, aviam, ei, espera't un moment. Pa,
sí.
Això ara m'has agafat una mica per sorpresa. Esperava algú de gore?
No. Una sensació molt intensa.
Però,
però molt intensa. La Carla combina els cops de piqueta amb uns gemecs de plaer que se senten des de tota la casa. Resulta que la mossa s'ha excitat i està tenint orgasmes mentre remata el pobre Jerry.
No vull saber res, jo, d'això.
No marxis, no marxis, Jair, no marxis. No marxis, que és Nadal. És Nadal. És una història nadalenca.
No marxis, que és Nadal. No m'ho havien dit mai de la vida. Eh?
Ara, alguna casa es deu haver sentit, aquesta frase. No marxis, que és Nadal, hòstia. Ja parlarem demà d'això.
És veritat. Què falta? Què falta? Què pot faltar en aquesta història?
Bueno... Ai. Falta una cosa, encara. Cosa important, Jair? Resulta que a l'habitació...
Sí.
Hi ha algú més que ho ha vist tot. Hi ha algú que està amagat darrere unes cortines.
No!
La Clara veu uns peus que surten de darrere les cortines. És la xicota d'en Jerry, que ha decidit amagar-se.
Hòstia. Hòstia, noi. Podia haver triat un altre lloc.
Sí.
O ha estat allà veient l'estampa, eh?
Sí, noi. Molt important, si poseu cortines.
Sí.
Que quedin a un pam de terra sempre. Si hi ha algú darrere, que vegin les sabates.
Que vegis una sabata sortint d'allà.
És molt evident que allà darrere les cortines hi ha algú. Ens estalviarem detalls del que ve a continuació. Només diré que la mossa acaba igual que en Jerry.
Hòstia, noi.
Encabat, la Carla se'n torna amb el seu xicot, que ja fa estona que ha acabat de carregar la moto a la furgoneta.
Carla, has triat molt, que foties, nena. Què ha passat?
M'he distret.
Com us podeu imaginar, la Carla i en Dani han deixat tantes proves a l'escena del crim que la policia només tarda un parell de dies a arrestar-los. Els envien al calabós a espera de judici, on reben una sentència molt dura. Són condemnats a pena de mort.
Molt bé.
Què dius? Ostres, no... És possible que no hi hagi hagut ni un moment d'alegria en tot el capítol?
Cap, eh?
No.
Quan hem sentit Hotel California.
I prou. Tota
l'alegria... Imagina, tota l'alegria ha sigut de sentir Hotel California. Mira com de cardats estem.
Paradoxalment, la Carla coneix la felicitat després de ser sentenciada a mort. Mentre espera el dia de l'execució, la nostra protagonista fa un gir radical en la seva vida.
Ara sí.
Ara
ho farem.
Un dia, per passar el temps, mentre espera el seu torn des de la garjola, li cau a les mans un llibre que mai s'havia llegit abans.
El búnquer confidencial, el
llibre. No. La Bíblia. La Carla s'ha enganxat a la Bíblia.
Sempre la droga dura.
Sempre.
Si has d'anar a fondo, has d'agafar la Bíblia.
Oh, és que jo estic condemnat a mort. Hasta allò te'l llegiria, poder.
Poder sí, condemnat home, sí, a mort. Sí, sí, si només
anem
tens allò.
Per si de cas, anem a llegir-ho.
Què tens de llibre? Doma el més gros.
Vinga, va.
És la Bíblia.
La nostra protagonista només fa que llegir la Bíblia hores i hores. S'hi ha obsessionat i s'ha transformat en una completa religiosa. Es presenta com una persona completament nova. Ara només parla de Déu i de Crist, de la salvació, de la redempció, el remordiment i del perdó. La revelació divina que ha patit i que l'ha convertit en una cristiana devota provoca que entre el 1984 i el 1992 la Carla rebi una allau de suports que demanen l'anul·lació de la seva condemna.
Només per això ja et donen suports?
Per llegir la Bíblia.
Per llegir la Bíblia, eh?
Es veu que sí. Li arriben de totes bandes, eh? Des del primer ministre italià fins al papa de Roma, Joan Pau II. Sí, sí. Passant per membres de les Nacions Unides i fins i tot evangelistes de tota mena. Li donen el seu suport i l'excusen dels seus pecats. Tots creuen que els seus crims van ser culpa de les drogues.
Ara,
diuen ara que ara ha abraçat a Déu, que és una persona nova.
I deixeu-la anar.
No passa res.
No passa res. Es va equivocar.
Sí, molt fort, però es
molt
va equivocar.
Fort, però després, que es va llegir la Bíblia sencera?
Doncs ja està. Ella agraeix el suport. Això és com el carnet de conduir. Si te treuen tots els punts, pots anar a classes i tornes.
I tornes?
Pues lo mateix.
Lo mateix amb els carnets d'assassinar.
Comets un parell d'assassinats, te treuen els punts i ja hi estic d'acord. Ja. Te'ls treguin. Però llavors si fas el curs una altra vegada...
Ja sap. Vostè ha matat. Té 0 punts.
0, ara 0.
Li hem ara tret 0. Els 12 que té de ciutadà.
I no pot matar un parell d'anys. No. Ella agraeix els suports i fa servir la mateixa defensa per demanar clemència als tribunals. Malauradament, qui ha de commutar la pena és el governador de Texas, un tal George Bush.
Oh, home! Hòstia,
sí, no. Per un gran aficionat a les execucions com ell, mai hi ha prou arguments vàlids. La Carla és executada per injecció letal en una presó de Texas el 2 de febrer de 1998.
Ostres.
Després de passar 15 anys entre reixes. Tenia 38 anys. En aquells moments feia 135 anys que a l'estat de Texas no s'hi executava una dona. Amb la mort de la Carla Faye Tucker es torna a posar el comptador a 0.
Ostres, tu.
Mira, en George Bush,
En George Bush, el pare,
qui
el pare,
dir? El pare. I la va parar. La voleu veure, la Carla?
Sí, si us plau.
A veure, la
aviam,
Carla.
Aviam, home, què? Quina cara fa?
Fa cara de... Bueno,
com la tenim? De jove, de gran, de...
Bueno, de molt gran, tampoc. De condemnada la tenim.
Cara de condemnada? Ostres!
Mira-la.
Aviam, és aquella mirada de persona que ho ha fet tota la vida ja.
Sí.
No,
sí,
li, no li vinguis a donar-li lliçons a aquesta senyora.
No masses. No.
S'ha llegit la Bíblia, en fi, aviam si això fa recapacitar el nostre públic. Carla Faye Tucker és digna entre el búnquer, sí o no?
No!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana. I'm so old in the night times.
I climb to the window and down carai, to the street.
Carai, bona música
avui. El cantant dels Eagles està molt afònic. Bé, avui tenim entre nosaltres una persona que té molts instruments musicals a casa.
Aviam.
Dos pianos,
què?
Una trompeta, un trombó de vares, una viola, diverses flautes, tambors i panderetes.
Carai,
tu toca tot, aquest home.
Sí, no?
Una altra cosa és si ho fa bé o no, però bueno, ah, de tenir-ho-té. Amb aquesta informació esteu deduint que tenim entre nosaltres un músic,
sí,
però no és el cas, però ara és actor, humorista i guionista, i sovint se'l pot veure amb una altra persona que va passar per aquí i també ens va explicar que era peixater.
És veritat.
Són dos peixaters.
Sí.
Dos peixaters. De fet, el podem sentir a ell i al seu company a la peixateria dels matins de Catalunya Ràdio, on hi tenen un espai per dir-li la seva.
Sí que és per dir-li la seva, ben
sí,
bé.
Perquè la peixateria que s'hi fa.
Allà no hi ha cap control, eh?
Bé, segurament nosaltres també rebrem, així que fem-li la pilota, sisplau, i rebem un fort aplaudiment a Carles Xuriguera!
Gràcies.
Què tal, Carles? Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí. Trobo que heu tardat molt a convidar-me.
Sí que és veritat. Hauries d'haver sigut el primer.
És que, clar. És que, a més, m'heu posat amb un personatge molt cutre, aquesta mossa que...
Vull dir, ja comença a repartir, eh?
No sé.
No t'ha agradat gens?
No m'ha agradat gens. Bueno, a part de les vostres bromes, que sí que m'agraden molt.
Ah, que bé.
M'agraden molt, però trobo... És que ja esteu... No sé.
Què vols dir?
Què passa, Carles?
Que esteu al final del búnquer i tot.
No! I, ja, bueno, sí.
Soc l'últim però... de...
No, home,
ja no. Ja no us quedava ningú
però,
més.
Però estem... Fa així, eh? Exacte. Com si t'hi fixes, va cap amunt, eh?
Exacte. És, acabarem amb el millor entrevistat.
Sí.
Llavors.
Sí.
Val.
Estem ascendint.
Gràcies.
ascendint. Vull
dir, podíem haver trigat més encara.
Tot l'altre eren taloners. Pensa, vam començar amb gent
el
com el Pallisser.
Sí.
Llavors ara anem pujant. Anem pujant.
Gràcies. No, content d'estar aquí dintre.
Bé, en Carles ha estat a molts llocs, a Galícia també. Allà va tenir l'oportunitat de donar la mà a un ministre de Cultura.
Carai.
Aquesta és una informació que us dono. Ho va fer d'una manera especial. Per això és tema, no només perquè sigui ministre.
A veure. Ministre de Cultura espanyol, entenc.
Sí, allà a Galícia.
Del PSOE. Del PSOE.
Bé, doncs ho va fer d'una manera especial. Gent
fas,
de Banyeres.
Bé, fas ímpetu, amb la, que és del PSOE.
Sí. És que no, dels... no. Fa molts anys...
Sí.
ETA encara existia.
Sí.
I aquest era un ministre del PSOE. Ja està, ho deixo aquí.
No, ja està. Són dades que ajudaran a la gent de Banyeres. Sí. A la pregunta. Va, som-hi. Com va donar la mà en Carles Xuriguera al ministre de Cultura del PSOE quan encara hi havia ETA? Opció A, amb guants de làtex per no intoxicar-se, tocant a un ministre espanyol. Opció B, amb les mans molles dient que havia fet pipí i no s'havia rentat les mans. I opció C, amb la tita fora.
Per favor.
Sisplau.
Vinga.
D'acord, eh?
Les mans molles, sí.
Mans molles, eh?
Banyeres, aviam.
Què? Banyeres diuen mans molles.
Mans molles és aquella.
Mans molles...
No! Déu meu, idons, què va passar?
Sisplau, encara està viva l'opció, eh?
Sí. Ho pots dir tu mateix.
El vaig saludar amb la tita fora.
No!
No.
Bueno. Uns nervis.
Home!
Enfeixades.
Ell no, eh? Tu tranquil, eh?
Aquí m'ha amagat a darrere una butaca.
Però, a veure, explica'ns un
una mica de context.
Estàvem de gira per Espanya, estàvem a Ferrol, ja no era del Caudillo, però era Ferrol, muntant un espectacle de guerrillos, o sigui, estàvem en ple muntatge. I de cop i volta hi ha una visita al ministre per sorpresa, comencen a entrar a Policia Nacional, els gossos, mirant si hi havia bombes o allò, no sé quantos, ens paren tot el muntatge, nosaltres estem una mica fastiguejats. El ministre. I sí, viene el ministre, pues ara aquí me la saco i li doy la mano. I ja està.
Però, a veure, et vas escordar els pantalons?
Em vaig baixar la bargueta, vaig treure l'instrumento.
Sí?
I res.
I no ho va veure ell?
No, ningú. Però, esclar, els altres dos sí.
Home.
No tenien les pulsacions.
És que anava a dir, s'han de tenir collons.
Sí, no, evidentment. Si no, no es pot fer.
De manera literal, també.
Volíem que el diari local del Ferrol hi vés una foto en el diari, doncs, donant la mà al ministre i que es veiés allà, però no es va aparèixer. No va passar.
Home, si venen per sorpresa, doncs sorpresa per ell també.
Sí. Ens va com molestar aquell home.
Clar.
És que hi ha gent, és veritat que comparteixo perquè aquesta situació, no amb un ministre espanyol, però l'hem viscut també, que estàs preparant una cosa i tens molta feina perquè a les 9 del vespre o a l'hora que sigui has de fer una funció, has de fer un programa de ràdio i de cop... Un moment, que ara ve la vicepresidenta de no sé què, que us vol saludar, i escolti, tenim feina.
Però ara ja sabeu ara, el que heu de fer. Ara ja sabeu, vosaltres dos, ja sabeu el que heu de fer, està. Sí. És una bona solució.
Aquell home no ens coneixia, vull dir que allò no anava a visitar el teatre, que era molt bonic, i ja està.
Ministre de Cultura.
Sí, la regidora li devia ensenyar el teatre. I
ja està. Molt
bé. Hi ha estos catalanes aquí.
Mira, ja mirarem que no torni a passar. En fi, només l'han encertat la gent de la primera fila, per tant, ells i només ells, la gent de Santa Fe, podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer!
Visca!
Vigila, Peyu, vigila, que pesa molt avui.
Home,
com que és Nadal, avui regalem aquí dos puterrassos d'escudella.
Puterrassos?
He dit puterrassos perquè són un llamp de pots.
Ja, però home. Un putàs.
La cosa més ofensiva que he sentit.
Sí, no sé, a la gent de màrqueting de Ferrer.
No sé si ho anuncien així per la ràdio. No anar a comprar els puterrassos de broma.
Dos puterrassos d'escudella.
Espectacular.
I uns cigrons.
Aquest caldo és espectacular. Per fer escudella, s'ho endurà qui encerti la cançó de la Neus.
Atenció, que en Xuriguera la sap,
si en Xuriguera la sap, se la pot endur.
Veure... No, no, no vull que putar res.
Té a veure amb la viticultura.
Sí, bueno, sí, i amb la biografia d'avui també.
També, Déu-n'hi-do. Què? La sabeu o no?
No la saben.
És una cançó.
Xuriguera. Quina és, Xuriguera?
Bueno, jo diria que és de Sopa de Cabra.
Sí. I què diu? Ha arribat una altra nit?
Al carrer?
Al carrer dels mamats.
Dels torrats.
Dels torrats.
Al carrer dels torrats.
La cançó és al carrer dels torrats. Només l'ha encertat en Xuriguera.
No, i encara, i encara.
I encara,
no,
justet.
No, aquí, això ja és de Xuriguera. Sí, sí.
A l'escudella, t'emportes l'escudella, Xuri? Sí.
Va, una mica de puterrassos.
Puterrassos.
Puterrassos, els puterrassos.
I si grons per en Xuriguera, fort aplaudiment per ell i per la neu.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1844. Metz, França. En Nicolás és capità de l'exèrcit francès i l'Elisa, la seva dona, prové d'una família burgesa benestant.
No hem pas de patir, doncs.
De moment, no.
Per francesos miserables,
no,
econòmicament.
No, 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 no. Almenys no hem de patir per arribar a final de mes. No. Per altres coses, ja ho anirem veient. De moment a casa del matrimoni Verlán tot és alegria perquè acaba de néixer el seu fill.
Un nen sempre porta alegria. Que, bueno,
què?
Que sí, sempre porta alegria a una casa.
I
sí?
Tant que sí, home. Sí, sí. Era.
Home, hem obert una ampolla de xampany,
bueno,
i tot, o què?
És que estan molt contents, eh? Ah. I no n'hi ha per menys. Pensa que fins ara l'Elisa havia tingut 3 aborts. Per fi ha arribat el fill que tant esperaven.
Home, el dels avortaments previs s'oblida ràpid quan tens el nen corrent per casa?
Sí.
Ja està, tu.
Sí, és veritat. Què ha passat? És veritat, però l'Elisa no ho acaba de superar. De fet, ha guardat els fetus avortats en pots de formol i els té exposats a la repisa de la llar de foc. Bueno. Ho ha superat? Home, jo no sóc psicòleg, però diria que no. Diria que no.
No, 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 ja pots anar parlant tu, perquè és la primera vegada en 790... quants? 8 capítols que portem, que no sé què dir. És que no sé què dir davant d'aquesta estampa.
És gros, eh? És que us heu d'imaginar...
A veure, sí, sí, dibuixa l'escena.
Una casa ben normal i al menjador, a sobre la llar de foc, uns pots amb uns fetus. A part d'aquesta singularitat... Escolta'm, en Nicolás i l'Elisa són un matrimoni completament normal, amb un fill acabat de néixer que es diu Pol, Pol Verlán. No és gaire maco, per cert.
Home, més maco que els dels pots.
Deixem els germans dels pots i centrem-nos ara en el petit Pol. Noi, el petit Pol serà el nostre protagonista.
Menys mal que no és un nen d'un pot.
Menys mal.
És que és en Pol, i no un pot.
En Pol creix sense cap mancança material, però potser sí que li falta un punt d'efecte per part dels seus pares.
I els germans tampoc crec que l'abracin gaire.
No
és
massa,
molt complicat,
no.
Eh?
Per favor, Jair, sisplau. Com que és difícil anar-lo canviant d'escola segons el destí professional del seu pare, el més pràctic serà portar en Pol a un internat.
Noi, lo dels rics també, déu-n'hi-do, eh? O sigui, te surt un fill viu.
Sí.
Viu, eh?
Sí,
que els altres tres els has cardat en pots. I lo primer que fas és fotre-lo en un internat.
Mira, és lo més pràctic, Jair. La veritat és que fins al seu ingrés a l'internat, en Pol ha estat un nen mimat i consentit amb tots els luxes que ha desitjat. Malgrat els pots de la llar de foc, en Pol és fill únic. Rebrà la millor educació possible, però l'aïllament marcarà la vida d'en Pol per sempre. Passa moltes hores mirant per la finestra pensatiu i fent volar la imaginació.
Ui! Malament,
malament,
malament, malament, malament.
En Pol s'ha anat fent gran i s'ha anat accentuant la seva actitud tediosa, una mena de tant se m'enfotisme. Sembla que no hi ha res que l'ompli en aquesta vida. Tot això s'aprecia en la seva personalitat, però sobretot en els seus escrits, perquè no us ho hem dit encara, però en Pol, des de ben petit, que té un gran talent per l'escriptura.
Ah.
I és que quan fa volar la imaginació, en deixa constància en forma de poemes a les seves llibretes.
Doncs ja està, Pol, ja has trobat el teu lloc en aquesta vida. Ara cap a estudiar una cosa de lletres.
Mira,
què vols estudiar, nena?
Els seus pares l'envien a estudiar a dret, a París. Però en Pol sap que la seva vocació és la poesia i després d'un temps estudiant dret, abandona els estudis per centrar-se...
En la poesia?
Més o menys.
Ai, ai, ai.
Abandona els estudis i es dedica a freqüentar diferents locals de París, com el que hi ha al número 10 del Boulevard dels Batignolles.
No sé què hi ha aquí, que hi ha una ferreteria.
És el Saló del Marquès de Ricard, un local on es reuneix amb altres figures de l'art contemporani. Discuteixen, reflexionen, però sobretot beuen i fumen. Són joves, tenen ideals i somien en un món millor.
I fumen i beuen?
Sí, tota l'estona. Això sí. Entre converses, el nostre Pol va escrivint poemes, unes composicions que acaben prenent forma de llibre. Poemes Saturnians, la seva primera obra publicada.
Perfecte. L'has llegit, Poemes Saturnians?
No, no he tingut el rato per llegir-lo.
No devies fer francès a la Salle.
A la Salle no, nosaltres vam fer anglès, llavors te vaig fer català-castellà, una mica de llatí.
Una mica de llatí, molt bé, molt bé, molt bé.
I ja està.
I ja està.
El llibre no té massa èxit en aquell moment i en Pol va sobrevivint fent d'escrivent a l'Ajuntament de París. I no oblidem que els pares són rics i, tot i que la relació no sigui excel·lent, de tant en tant li donen algun calarot.
Però i aquest efecte de so, per deixar els diners? Havien de caure? És efecte monedes que cauen?
No, és per il·lustrar que tot el que té s'ho gasta amb la beguda, tabac, drogues i...
Bueno, només falta dir putes, no? No, no,
no encara, no
fet,
encara, no
fet
encara.
La llista
encara.
Aquesta que m'has fet de la compra,
sí, sí.
Beguda, tabac, drogues i... Li pregunto a un nen de segon de primària
te la contesta,
i te diu...
Te la contesta. De moment encara no, perquè en Pol se'ns ha enamorat.
Ah, bueno.
S'ha enamorat d'una noia ben guapa que es diu Mathilde Mottet i sense perdre massa temps es casen. La Mathilde és una mica més jove que en Pol.
Què vol dir una mica més jove?
9 anys més jove que ell. Bueno, no és cap bestiesa per les coses que hem vist al búnquer, Jair. Sí que és veritat que ell té 25 anys i la nana només en té 16. Però bueno, pitjor lo de l'Elvis, eh?
Ah, mira, aquí el guió posa Jair, 2 punts. Ei, si s'estimen? No sé si llegir-ho.
Bueno...
S'estimen o no?
Oh, i tant que s'estimen. Mira si s'estimen que fan l'amor gairebé cada dia.
Això és preciós, això.
Ho seria si no fos pel detall que ella no vol fer-ho. En Pol, des de que s'ha casat, que no suporta l'ofec del matrimoni. Cada dia veu més i cada dia és més violent. S'ha acostumat a maltractar la pobra Mathilde i a violar-la de dilluns a diumenge.
De dilluns a diumenge?
De dilluns a diumenge. Fora! 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 Bueno. Moment. Esperem a llegir els poemes, un moment.
Aviam, és injustificable.
Ho és.
Però... No, moment. Això està escrit aquí, deixeu que ho llegeixi. Si s'estima... Passar la infantesa veient els fetus dels teus germans morts
la repisa de la llar de foc.
La repisa de la llar de foc. Això ha d'acabar petant per un lloc o altre. Però no acabar petant. Assassinant nens, violant la teva... És que tot el que em diguessis...
No. Ha petat per aquí. I ha petat fort perquè en Pol cada dia que passa està més insuportable. Ha deixat de dutxar-se i de canviar-se de roba.
Quin fàstic.
Beu, es droga i ara sí, va de putes. I...
Oi! Bueno, i fuma molt fort, no? Fuma... Que és aquesta flamarada?
No.
Amb què estem fumant? Amb napalm?
Doncs mira, és que en una discussió amb la Mathilde li cala foc a la cabellera.
Però què? Però a veure, no, però quan fa... Però quan fa que estan casats aquests dos? Perquè això fins al tercer o quart any de matrimoni?
Mira, encara no fa ni un any, Jair, però la Mathilde ja està embarassada.
Oh, sí, clar.
Una setmana abans que neixi el seu fill, en una altra discussió, en Pol fot una pallissa a la Mathilde que gairebé li costa la vida tant amb ella com al nen que porta la panxa. Li fot una somanta de pals i la tira per les escales.
Espereu a sentir els poemes. Molt bons han de ser i molt bé els hauràs de llegir.
Sí, noi. El nen es dirà George, però li dedicarem la mateixa atenció que li va dedicar el seu pare, cap ni una.
Escolta!
En Pol, que tot i el seu comportament de portes endins és lamentable, de cara a la societat parisenca s'ha fet un nom en el món intel·lectual. Som al 1871. Ara és el cap de comunicació de la Comuna de París, una alternativa socialista per governar la ciutat. El primer intent històric de construir una alternativa anticapitalista, democràtica i popular. Des de l'Ajuntament de París aproven coses com la prohibició dels desnonaments de la gent que no pot pagar els lloguers.
Què dius?
Ojo, molt modern, això.
Va!
Home. O la condonació de deutes d'articles de primera necessitat.
Però molt modern pel 1871.
I pel 2024.
Sí.
Collons. La Comuna de París dura 2 mesos i la repressió militar és de les que fan història. L'intent d'alternativa al capitalisme acaba amb 30.000 executats, 38.000 empresonats i 7.000 deportats.
Doncs tornem al capitalisme, escolti. Sí. Ja, o sigui, del susto de veure 30.000 executats.
Home, ja. Són uns quants, eh? Sí. El nostre Pol ha de marxar de París i instal·lar-se a Pas de Calois, a tocar de Bèlgica. Ho he dit bé o no?
Jo diria Pas de Calais.
Calais. Però, bueno. És que les As i les Is en francès no sé mai com...
No.
És que els putes ho fan perquè t'equivoquis.
Tot a l'inrevés.
Tot al revés. Posa-les en bordre, les lletres, hòstia. Si està poc temps allà, quan la cosa es calma una mica, en Pol torna a la capital francesa.
A quin any passem?
Ara som al 1871. No hem,
I,
no
quan, hem... aviam, I quan es va casar amb aquella pobra mossa?
L'any passat. És que en un any han passat moltes coses. I ahir, espera't, perquè ara és quan comencen a passar coses de veritat.
Ja!
És el carter. Ah. En Pol rep una carta d'un jove admirador, un tal Arthur Rimbaud, un noi de 17 anys que li envia un poema perquè el valori, perquè li doni consell i perquè l'accepti entre els cercles literaris en els que es mou en Pol com un poeta més. En Pol llegeix el poema.
Com se diu el poema?
Le vaisseau ivre.
Vale.
El vaixell ebri.
El vaixell ebri.
Sí, dic en català. El barco borratxo.
El barco borratxo.
En Pol queda fascinat amb el talent del nano jove i li contesta la carta dient-li que vingui a París, que serà ben rebut, i a la mateixa carta ja li inclou un bitllet de tren.
Oh, mira, molt bé.
Quan el jove poeta baixa del tren, en Pol l'està esperant a l'estació. El nano només té 17 anys, però porta barret. Té un cos atlètic, vesteix d'una manera ben elegant mentre fuma amb una pipa. És jove, però té la mirada de savi i uns ulls blaus que impressionen.
Doncs ja
però està. Els ulls que ens interessen ara són els d'en Pol, el nostre protagonista, que quan veu aquell bailet se li desperta una mirada pura i brillant que no li havia vist ningú fins ara. En Pol està tan entusiasmat amb el talent del jove Arthur que l'acull a casa seva.
Ai.
Li presenta tot el cercle d'amistats i l'introdueix al cercle d'artistes i poetes del moment. Qui no ho veu amb tants bons ulls és la Matilda.
És que fotre's un desconegut a casa sempre... Matilda, mira, et comento. M'he trobat un nen a l'estació.
I mira, te'l porto, el ficarem aquí al quarto.
Ara viu a casa.
Penseu que aquella casa hi ha la Matilda i un nen recent nascut. I la millor idea que ha tingut en Pol és acollir un jove poeta prometedor. Bueno.
Anava a dir, no sé si és el millor moment, però acollir a casa un jove poeta prometedor...
Mai és un
és
bon
que,
moment.
No, jo crec que aquesta frase no l'has de dir mai.
No. Per lo que segur que no és un bon moment és per descobrir que el teu home de cop i volta està tot el dia follant a casa teva amb un nen de 17 anys amb qui manté una relació sadomasoquista.
Bueno, Catalínia!
A Catalínia!
A Catalínia!
No sé si us heu perdut a mitja frase.
Jo m'he marejat una mica, la podem tornar a llegir?
Sí. Es passa tot el dia follant a casa amb un nen de 17 anys amb qui manté una relació sadomasoquista. El jove poeta prometedor. En Pol. Ha sigut dir sadomasoquisme i m'ha vingut el pal al cap. En Pol. En Pol i l'Arthur no amaguen la seva passió, a més, el cercle d'amistats dels dos poetes comencen a apartar-los de les reunions i les trobades i en Pol comença a perdre el prestigi que s'havia guanyat com a poeta. Davant d'això, en Pol i l'Arthur decideixen fer les maletes i fotre el camp a Londres.
A Londres? Què collons hem d'anar a fer a Londres?
Mira, doncs res en especial, Jair. Us heu d'imaginar una mena de borratxera que dura un parell d'anys. Entre Anglaterra i Bèlgica viuen constantment borratxos i drogats com dos rodamons i mantenint una relació d'amor que combina la passió més desfermada amb l'odi més visceral.
És tòxic. És tòxic. Avui t'ho dirien de seguida.
És un amor tòxic.
És una relació tòxica.
Una mena de muntanya russa que fa tota la pinta que tindrà un final horrible, però que ha donat alegries a la història de la poesia. D'aquesta època apareix un sonet escrit a dues mans. 4 estrofes que no us deixaran indiferents.
Ara ve quan el salvem, eh? Sí.
Bueno, aviam.
Ens llegeix un poema o no?
És un sonet que en català traduiríem com sonet al forat del cul. Oh, he de dir que el poema original, evidentment, és en francès.
Sí.
No hem trobat cap traducció al català i que, gentilment, l'amic Quim Monzó ens l'ha adaptat especialment
bravo,
pel Búnquer.
Bravo, Quim.
Més que adaptat, he de dir, perquè si no el Quim se m'enfadarà, és una traducció literal, perquè em va dir, jo no puc perdre tant temps a buscar rimes i no sé què, faré el que pugui. L'ha traduït, està ben traduït, és una traducció literal.
Però no és allò de traduir i rimar, perquè això a mi no m'agrada.
Traduir i rimar, no.
No, se tradueix i punt, un poema.
Ja està, llegeixo. Poema escrit entre el nostre amic Paul Verlaine i el seu nòvio de 17 anys, l'Arthur. Diu així, sonet... El forat del cul. Obscur i frunzit com un clavell violeta. Respira humilment arraulit entre la molsa, humida encara per l'amor que amb dolçor fuig de les natges blanques fins al cor del seu replec. Filaments semblants a llàgrimes de llet. Ha plorat sota el cruel vent que les rebutja, travessant petits coàguls d'amarga rogenca per anar a perdre's on les du el pendent. El meu somni s'arrapa sovint assabentosa, gelosa de coit material. La meva ànima n'ha fet llagrimall salvatge i cau de sanglots. És oliva de fallida i flauta amorosa. És el tub per on s'escola el praliner celestial. Canaan femení que la mullena clou.
Són dos grans poetes.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Aviam.
A veure.
Aviam. No crec que ens haguem perdut res la traducció.
No. Santa és bastant
tot. No sé si te'l posarien de comentari de text per la selectivitat.
Home, analitzi aquest poema i digui...
Aviam, jo a mi aquí vostè m'ha posat que praliner celestial és colament circumstancial.
El tub per on s'escola el praliner celestial.
Això podia ser un eslògan d'unes galetes.
Sí.
És el nou eslògan de Nutella. Mira, l'hem tret d'un poema de Verlaine.
Hòstia, noi. Bé, perdoneu-me la llicència, però la relació entre Pol i l'Artur acaba com el cul.
És així.
Es necessiten i s'odien a parts iguals. Arriba un dia que en Pol decideix que tornarà a refer la seva vida al costat de la seva dona, la Matilda.
La Matilda, boig, sí. Deixa-la estar ja.
Diu que si la Matilda no vol tornar amb ell, es fotrà un tret al cap.
Però, o sigui, porta 2 anys que ni se'n recordava que tenia una dona i una filla. Sí. Què fa?
Sí, sí.
Porta 2 anys borratxo.
Sí, sí. Ara li ha baixat la borratxera i se n'han recordat, noi. Mira. 10 de juliol de 1873.
73? I es va casar el 71. O sigui, no poden haver passat més que portem 10 pàgines de guió encallats en 2 putos anys.
Sí, noi. Sí, sí. En Pol acaba de comprar un revòlver. Un Le Faucheux. És la marca.
És la marca. Són moltes lletres.
Sí. Amb mànec de fusta, número de sèrie 14.096.
Dones detalls, perquè segur que no passa res amb aquest revòlver. Entenc. Són detalls per il·lustrar.
En Pol ha intentat tornar amb la Matilda i, evidentment, la Matilda l'ha enviat a pastar fang. En Pol vol trobar-se una última vegada amb el seu Arthur. L'Arthur el veu tan desesperat que li diu que sí. Es troben a una habitació de l'hotel a la Ville de Courtrois de Brussel·les.
Aviam.
L'escena és bastant curiosa. Tenim en Pol, que ara té 29 anys, discutint altra vegada amb l'Arthur, de 19. En Pol ha tancat l'habitació amb clau i porta el seu revòlver.
Home, si hi ha d'haver algun tret, millor tancar amb clau, perquè potser només amb el cartellet de no moleste...
La porta l'ha tancat en clau perquè no vol que entri la seva mare.
La mare d'aquí? Què la pinta mare. La mare?
La mare d'en Pol, la dona que guarda els fetus dels seus abors al menjador de casa.
Sí, la dona els pots.
No ha abandonat mai el seu fill Pol. Recordeu que la dona és una francesa adinerada. Els 2 anys de borratxera del seu fill els ha sustentat la seva mare enviant-li diners cada mes. La dona està al cas de la relació homosexual del seu fill i de tots els seus problemes. Ha decidit acompanyar-lo amb la seva trobada amb l'Arthur i esperar-se a l'habitació del costat.
Què ha passat?
L'Arthur li ha dit al nostre Pol que no vol veure'l més i que se'n va. I en Pol ha agafat el revòlver i cridant. Atenció al francès, eh?
Ho llegiràs en francès?
Voilà pour toi, puisque tu pars.
Què vol dir això?
Això vol dir, això és per tu, perquè te'n vas. I li ha disparat 2 trets.
Bueno, doncs soroll de cos caient a terra i que va al forat, no? No tindrem l'efecte?
No.
Què ha passat?
És que no cau cap cosa a terra, Jair. En Pol va tan borratxo que dels dos trets que ha disparat, un ha anat a parar al sostre i l'altre només ha rascat el canell esquerre de l'Arthur Rimbaud.
Hòstia, has anat molt borratxo perquè dins d'una habitació d'hotel disparis dos cops a un tio i no el toquis, eh?
Oh, ha de ser molt grossa l'habitació, hòstia, ha de ser una suite. Oi? El nostre amic és detingut per intent d'assassinat i per pederàstia. Li cauen 2 anys de presó.
Molt bé.
Està bé, està bé.
La privació de llibertat li serveix a en Pol per deixar la beguda i per escriure. És la seva etapa més prolífica. I una nit, mentre compleix condemna dins la cel·la, en Pol té una mena d'aparició divina i es converteix al catolicisme.
De veritat que aquesta història té de tot, eh?
De tot, de tot.
Només falten nazis i el Titanic. I ja ho tindríem absolutament tot, eh?
Un cop en Pol surt en llibertat, torna a entrar en l'espiral autodestructiu d'alcohol, drogues, prostitució i s'enfonsa en la misèria. Mentrestant, la seva obra continua sent prou valorada, tant que el 1894 li concedeixen el títol de príncep dels poetes.
Home, príncep dels poetes, eh?
Sí, un títol que va acompanyat d'una pensió que li permet acabar de viure els seus últims anys. Acaba morint el 1896 amb 56 anys, però amb la salut d'un home de 90. Com a curiositat, va ser un dels autors que més es va oposar a la construcció de la Torre Eiffel. I, de fet, sempre que s'havia de moure per París, pensava prèviament la ruta per poder passar sempre per carrers des d'on no es veiés la torre, que ell va qualificar com esquelet inútil i horrorós.
Doncs és complicat no veure-la, eh?
Home, és grossa, eh? Paul Verlaine, el voleu veure?
Aviam. Què tenim? Quina imatge tenim?
Una imatge d'en Paul Verlaine.
Porta pistola.
No fa pinta de nano molt sa, diguéssim.
Està tan atrotinat.
Està atrotinador.
I amb aquest gat de bigoti d'Alícia al País de les Meravelles. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va, anem a veure què en pensa el nostre públic. Paul Verlaine, un dels poetes més representatius del segle XIX, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Soc la Lluïsa de Sant Antoni. Mira, avui he anat a una escola, bueno, he entrat al lavabo, i hi havia les clàssiques pintades a darrere la porta.
Sí.
Vosaltres en recordeu alguna que us hagi fet gràcia o no sé, que sortir de lo normal? Jo us en diré una que ja fa uns quants anys que vaig veure allà a l'escola Massana, a darrere la porta, que deia: «Oh, verge, tu que el vas tenir sense fer-ho, fes que jo ho faci sense tenir-lo». No fa gràcia. A veure si ens veu algun altre vosaltres. Apa, bona nit.
Aquesta senyora ha de venir al programa
sí
en directe
venir,
un dia,
sí,
perquè
sí, sí, sí.
Ha enviat diverses notes d'àudio al llarg d'aquests 5 anys
i ja ens estimem ara.
Ens estimem com una més del búnquer. No sé, Xuriguer,
si ets
de llegir darrere la porta mentre estàs fent el que facis.
Un tonto aquí en l'olea sempre queda bé.
Sí, sempre va bé.
Sempre queda bé, allò.
La meva àvia feia allò de llegir grafitis, eh? Sí. Deia, los estos de no sé què son los hijos... Oh! I parava. Deixi en veu alta. Pepe, eres un hijo de... Vaig escandalitzar.
Ostres, fa temps, que no en llegeixo. Una vegada em vaig llegir una que deia: «Igual se entra que se sale». I igual a Mac.
Hòstia, ostres,
pues no serà de l'institut.
Però vols dir que tenia aquesta veu? Perquè
sí,
t'està ajudant.
Tal com estava, igual s'entra que se sale. Estava escrit així, claríssim. Ostres.
No guixeu perquè queda lleig, llavors hi ha gent que ha de netejar-ho.
Clar, retolador, i també hi ha gent que ho fa, gratant allò amb una navalla.
Rascant amb una navalla, sí.
No, a vegades no és una navalla, són les ungles. Vull dir, gent que menja molt picant,
Veus?
Gent que menja molt picant i...
I escriu-hi tot, mentre...
La memòria és selectiva. I nosaltres també ho som. Estàs escoltant els millors moments del búnquer.
Hola, bunkerencs. Soc la Glòria de Sant Sadurní. Què n'hem de fer d'aquesta gent que per rentar-se les mans ho ha de fer amb aigua calenta? Això vol dir obre l'aixeta, raja que raja, i fins que no surt calenta no posa les manetes. Què n'hem de fer d'aquesta gent?
Sisplau, gràcies. Gràcies per dir-ho.
Hi ha gent delicada, eh?
I tant que hi ha gent delicada. I on és aquí en aquesta taula, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ah, sí, nen? No t'agrada la freda? No t'agrada?
Bueno, ho he fet dues vegades.
Ah, sí?
Com passa que no,
això no és veritat. A TV3 té fama que només es renta les mans amb aigua calenta. O sigui.
És veritat. Mira, l'altre dia em vaig dutxar.
A TV3? A tenir valor?
Sí.
Amb aquelles banyeres de l'any 70.
Hosti, sí.
Perquè m'estava dormint, vaig fotre un cafè i dic, no em desperto pas, em dutxaré a les 5 de la tarda.
I què? Està bé la dutxa allà?
Surt molta pressió i molt calenta. Molt calenta, però rotllo molt calenta que et canvies la pell.
Pots bullir.
Sí.
Jo em rento les mans amb aigua freda, eh?
Sí, jo també. També vas molt ràpida. Ja està.
Però fregar els plats s'han de fregar amb aigua
calenta. Sí, home, sí, això sí.
Però més que pels plats que per tu, diguéssim.
Sí, perquè jo faré de fredor, si no.
Perquè amb l'aigua freda no marxa la merda, bàsicament.
No.
Les mans, bueno...
Tu t'has dutxat a TV3, Jordi?
No, no he tingut valor. Jo quan...
Mira.
No, és conya.
Endavant.
Ara s'emprenyaran amb mi. Però és que és veritat, allò rellisca molt i després, saps que veus, hi ha una cortina.
Hi ha una cortina.
Imagina't si hi ha cortina d'aquelles que se t'enganxa al cul quan estàs dutxant-te.
És terrible.
Llavors és com... Tens
molts problemes amb el cul.
Clar, sí. Llavors estàs allà i allò sucla... I se't queda enganxat, no? I és molt escarós perquè dius, a quanta gent se li haurà quedat el cul enganxat?
També és
veritat.
El consol és que tota la gent que li hagi passat el cul per allà són famosos.
És el consol que et queda.
Ens queda només un minut per fer-te quatre preguntes, Jordi.
No podem, quatre preguntes, perquè acabo de llegir que ja diu Laura Pausini t'ha preparat un plat d'espaguetis.
Sí, és veritat.
Explica'ns això.
Molt ràpid. Vam arribar a Bolonya, que estava gravant, que a més té una casa en plan Fancolcres i té un estudi de gravació que té mueres i tal, perquè volia gravar allà. Bueno, que arribem allà a gravar...
Aquí tenia un capritxo. La Laura Pausini tenia un capritxo.
No, i jo pensava que sortiria el manes i no sé què. I al fons veig sota la família asseguda, que estaven tota la família, la família Pausini.
La família Pausini?
I la Laura així... Amb això i diu, ¿quieres espagueti? Diu, bueno, vale, pues sí. I vam anar a la cuina per parar uns espaguetis abans de gravar.
Hòstia,
veritat, molt bé.
T'has fotut uns espaguetis fets per Laura Pausini.
I els fa molt bé, a més. Sí, els fa molt bé. Mira. Una mica picantons, està molt bé.
Ja anirem a sopar.
Laura Pausini, aviam si...
Aneu a sopar, com vulgueu, és molt agradable.
Doncs això farem.
Bé, si us heu quedat amb ganes de sentir el Jordi Cubino, no patiu, perquè demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Tornarem, com sempre, a la 1 del migdia al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.